Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Només 115.000 persones han fet costat a la manifestació de l'ANC. Segons la Guàrdia Urbana, fa un any van ser 150.000, molt lluny de les manifestacions multitudinàries d'abans del 2019. Els convocants parlen de 800.000, però fa uns dies asseguraven que a la plaça Espanya només hi podien entrar 100.000 persones. Per tant, està molt lluny de les 800.000 que deien ahir els organitzadors. Però deixant de banda el ball de xifres, l'independentisme ha aconseguit visualitzar la seva divisió en aquesta diada de 2023. Més enllà del distanciament entre els partits i les entitats processistes, aquestes divisions s'han pogut constatar a la manifestació, de la que va haver de marxar a correcuita el president de la Generalitat, Pere Aragonès, abans d'arribar a la plaça Espanya. Aragonès va abandonar a mig camí mentre era increpat per una dotzena de manifestants. Però més enllà d'aquest fet, al llarg de la manifestació es van veure diverses topades entre independentistes per culpa dels càntics que es van escoltar en molts trams de la concentració. Els crits de govern divisió van provocar la resposta d'altres manifestants previsiblement a Fins Esquerra, que els han retret càntics contra el govern català. Aquests independentistes, contraris als càntics de govern dimissió, ho han tingut realment difícil per tapar les veus crítiques amb l'executiu d'Esquerra Republicana. I és que no eren pocs els manifestants que van assistir a aquesta marxa convocada per l'ANC amb pancartes amb aquest mateix lema de govern dimissió, i molt pocs els que demanaven l'amnistia. Per sort, la sang no va arribar al riu, però això sí, la performance d'ahir ha servit per deixar ben clar que a l'independentisme hi ha diverses maneres de veure les coses, i aquesta divisió era lògica que s'expressés d'alguna manera o altra en un dia com el d'ahir, la diada de l'11 de setembre. Bona tarda, sóc Carlos Lozada, com sempre a aquesta hora repassarem amb la Mar Puerto notícies que són d'actualitat aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques?
Expliquem que el Servei Marítim de la Guàrdia Civil ha hagut d'auxiliar el patró d'una embarcació que navegava fora de control al port de Barcelona. El veler tenia el pal major trencat i es movia sense rumb per una zona de molt trànsit. A tot això, també hem d'explicar que l'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfrontava a 56 anys de presó per una violació múltiple a Blanes. Els fets van tenir lloc ni més ni menys que la matinada del 23 de desembre del 2011, i els altres tres sospitosos no s'han pogut encara identificar. D'altra banda, en referència a la guerra d'Ucraïna, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha concedit la Gran Creu d'Isabel la Catòlica a Imma Igual, la cooperant catalana morta a Ucraïna en l'atac a un comboi humanitari. La concessió a títol pòstum vol reconèixer així la seva feina i també la de tots els cooperants espanyols que treballen sobre el terreny en situacions d'especial dificultat. I malauradament avui també hem de parlar de la mort de l'alcalde de Vilobí d'Onyar a la Selva, Joan Pagès, de manera sobtada als 52 anys. El consistori ha decretat 3 dies de dol i ha suspès així els actes oficials. Pel que fa a la Covid, avui hem de dir que els diagnòstics es mantenen estables per sobre dels 5.000 contagis, però pugen els ingressats fins a 496. Catalunya registra així un augment de la incidència des de fa 10 setmanes, tot i que des de la setmana anterior la corba ha començat a estabilitzar-se. En canvi, aquesta última setmana han pujat els ingressats, com dèiem, així com també els ingressats a l'UCI. Acabem també avui explicant que PortAventura està a la venda per 1.000 milions d'euros. Els propietaris del resort de Vilaseca i Salou estarien buscant un comprador pels parcs d'atraccions i hotels després de deixar enrere els anys de pèrdues per culpa de la pandèmia.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dia, d'un dimarts, de cel mig anuvolat arreu de Catalunya, amb alguns plugims aquest matí, sobretot a les comarques de l'interior, comarques de Lleida, del Pirineu, i tempestes que poden ser localment fortes aquesta tarda al litoral, i per litoral temperatures una mica més baixes que dies anteriors. Sàpiguen com està la xarxa viària a hores d'ara. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments es manté la circulació en general, menys fluida, amb certs trams en intensitat, especialment trams afectats per obres, com és la C25 a la zona de Sant Fruitós de Bages, o també la C17 a l'altura de Malla, en sentit sud, sentit Barcelona. En tot cas, pel que fa incidències, recordem un parell de punts a l'autopista P2 a Rodonyà. Recordem, hi ha un vehicle que s'ha incendiat, un camió incendiat, s'està treballant encara en aquesta zona, queda un sol carril per passar en sentit Barcelona, no hi ha aturades, però sí més intensitat. I d'altra banda, l'autopista P7, a l'altura de Fogars de Tordera, on hi ha hagut un accident també amb un camió implicat, s'està acabant de treballar en aquesta zona, queda un carril tallat en cada sentit de la massa, tot i que és cert que les aturades ja pràcticament han netejat del tot. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Feu atenció a aquesta notícia que ens arriba el dia després de la deslluïda diada en la que es va visualitzar la desunió, les desavinences i la crispació que hi ha entre els independentistes en general i els partits Esquerra, Junts i també CUP en concret. Un agent de la Policia Nacional, atenció, ha presentat una denúncia per un petó a la boca, sobtat i no consentit, que li va fer una dona durant el dispositiu contra el referèndum il·legal del dia 1 d'octubre de 2017. La denúncia arriba dies després d'una altra polèmica, el polèmic petó no consentit de Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso. En aquest cas, el Policia Nacional explica la denúncia que ha presentat a l'audiència a un jutjat de Barcelona i 6 anys després dels fets, perquè fins ara no havia aconseguit localitzar el vídeo per adjuntar-lo com a prova documental. Ara sí que l'ha aconseguit. La gent considera que els fets poden ser constitutius d'un delicte contra la llibertat sexual. La Yolanda Canales ha tingut accés a aquesta denúncia, com dèiem, presentada aquest matí en un jutjat de Barcelona i que ha interposat el sindicat SUP. Yolanda, què t'han explicat?
La gent explica a la denúncia que els fets van tenir lloc davant del Departament d'Educació, que s'havia habilitat com a col·legi electoral pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre. Ell, que formava part d'una UIP de la Policia Nacional, acabava de retirar les urnes amb els seus companys i es vivia un clima de molta tensió amb els manifestants. Els agents estaven replegant enmig de crits, insults, agressions i vexacions. I va ser llavors, diu, quan una dona d'uns 60 anys, que li havia insultat prèviament, en veure una càmera de televisió a prop, el va agafar del coll i del casc antiavalot amb les mans i el va besar a la boca. Va ser una acció, ha dit la gent, sorpresiva i, evidentment, sense consentiment. Un aspecte clau és que ella el va agafar literalment. Per això demana que s'investigui els fets per un presumpte delicte d'abús sexual. Ho explica Jacobo Rodríguez, portaveu del SUP, que és el sindicat policial al que està afiliat aquest agent.
Porque no es lo mismo no agarrar que agarrar. Entonces ahí sí que podríamos estar ante una posible agresión sexual que cambiaría la tipificación del delito y en todo caso pues entendemos que los poderes públicos tienen que proteger a la gente como cualquier otro tipo de víctima en este tipo de sucesos.
Segons la gent, ella buscava una reacció que desencadenés en una situació de violència generalitzada en un moment a més de màxima tensió entre els manifestants i els agents.
Estaba buscando no solo ese ánimo libidinoso que le proporciona dar un beso a la gente de la autoridad, sino también buscar por parte del resto de manifestantes una situación que pusiera al policía en una situación pues que desencadenara el uso de la fuerza.
La denúncia s'ha interposat davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona. La gent també ha demanat al jutjat que identifiqui la presumpta agressora i que se li imposi d'una banda una ordre d'allunyament de 1.000 metres, però també la prohibició de comunicació amb qualsevol mitjà.
En marxa, doncs, sembla ser un nou col·laborat sobre aquest tema dels petons no consentits i sobtats, com en el cas d'aquest policia i aquesta participant en la manifestació durant els fets que es van succeir durant el referèndum legal de l'1 d'octubre. Seguirem, doncs, molt atents a tot aquest col·laborat que sembla ser que comença ara per la via judicial. I sobre aquesta denúncia s'ha pronunciat aquest matí la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha demanat no frivolitzar amb el tema d'aquests petons no consentits i més si fa 6 anys d'aquests fets. Ho ha dit a la roda de premsa després de la reunió del govern, on també s'ha donat un toc d'atenció als dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana per l'estratègia que estan duent a terme. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Aviam, sobre el tema dels petons, del petó no consentit, sembla ser d'aquesta ciutadana al Policia Nacional. Què ha dit la portaveu Plaja?
Sí, doncs la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha vinculat a la denúncia del policia potser a la frivolitat i al·ludeix al temps passat en delecció sense referir-se en cap moment al canvi normatiu.
Vigilem molt amb aquests temes i vigilem moltíssim en frivolitzar amb qualsevol d'aquestes circumstàncies i d'aquests actes. És, si més no, sorprenent que 6 anys després, 6 anys, ho dic de memòria, 6 anys després, i en el context en el que ens trobem, que ningú se li escapa que fa setmanes que estem parlant d'un tema molt greu en el que hi ha hagut un petó no consentit per part del president de la federació, una jugadora de la selecció espanyola, surti precisament ara aquesta notícia.
Recordem que arran del cas Luis Rubiales, la portaveu del govern va demanar la dimissió fins i tot de l'actual president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, perquè considerava que no és la persona idònia per a aquest càrrec.
I en aquesta mateixa trobada amb la premsa, la portaveu del govern, Patrícia Blaix, ha fet referència també a la manifestació d'ahir de la Diada i l'estratègia que està donant a terme l'Assemblea Nacional Catalana, una estratègia que sembla ser no és de l'agrat de l'executiu català, veritat?
Sí, s'agreuja l'enfrontament entre l'Assemblea Nacional Catalana i Esquerra Republicana i el govern de la Generalitat. Blaix ha refusat l'exigència d'una DUI, una declaració unilateral d'independència, que hi va proposar Dolors Feliu. Considera el govern que una DUI és molt fàcil de fer i que no té cap mena d'efectivitat, cosa que no deia el 2017, i això sí, Blaix es vol refugiar que incideix amb l'objectiu comú de la independència.
Declarar la independència és molt senzill, ho deia el president, però no es tracta de declarar-la molt i fer-ho molt fort, de sortir 15 vegades al balcó de la Generalitat a dir som independents si no hi ha res que ens avala a darrere. Per tant, saben quina és la via d'aquest govern. L'objectiu final, ho repeteixo, és compartit, és no avançar, sinó acabar aconseguint la independència.
Recordem que el 2017 Esquerra Republicana plantejava termes d'una manera molt diferent i exigia aquesta DUI. Ara, segons el govern, l'actual aritmètica parlamentària per la investidura de Pedro Sánchez obre la porta a les dues exigències que té l'executiu de Pere Aragonès, que és l'amnistia i l'autodeterminació.
Però ja viva més enllà del món independentista. Aquest matí hem conegut que Societat Civil Catalana fa una crida als catalans a mobilitzar-se el diumenge dia 8 d'octubre contra l'amnistia i l'autodeterminació, que són les dues exigències del pròfug Carles Puigdemont perquè els 7 diputats de Junts votin la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern central. L'entitat constitucionalista creu que seria millor una repetició electoral abans que un pacte entre el PSOE i els independentistes i per això convida els catalans a manifestar-se el dia 20 d'octubre sota el lema No en el meu nom. Sergi, suposo que aquesta entitat, Societat Civil Catalana, aposta, doncs, com sempre han fet, per una mobilització el més transversal possible, oi?
Sí, amb l'objectiu de donar veu als ciutadans de Catalunya i de la resta d'Espanya que no estan disposats a acceptar que siguin objecte de negociació qüestions tan importants com els fonaments del sistema democràtic o de les llibertats emparades per la Constitució de 1978. Encara es desconeix quin serà el recorregut definitiu, s'informarà la setmana que ve, únicament se sap que serà diumenge 8 d'octubre, en commemoració també de la gran manifestació constitucionalista que es va viure a Barcelona i que serà al migdia. Aspira a ser una manifestació unitària i transversal sense protagonisme dels polítics. La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, denuncia que l'escenari de possibles cessions als independentistes situa en un moment molt perillós la vigència actual de la Constitució.
En contra d'una situació perillosíssima per l'estat de dret, com és començar a pensar si es pot donar com li donem la volta a l'estat de dret, al nostre marc jurídic per acabar, doncs fem veure que no havia passat res en el 2017, que la impunitat és total quan vols destruir l'estat.
L'organització fa una crida perquè tothom s'hi sumi a títol personal. No volen que cap partit sigui protagonista i sí que apel·len als simpatitzats i votants dels partits dels quals les cúpules volen negociar l'amnistia en una referència als votants del PSC.
Gràcies, Sergi. Aquest dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, ens estem preguntant per què els joves marxen de casa cada cop més tard i quan se'n van ho fan sovint amb ansietat, molta ansietat i sobretot ofegats també. I és que Espanya és un dels països europeus on els joves triguen més en deixar la llar familiar. La mitjana d'edat dels que s'independitzen, per exemple, a Catalunya, frega als 30 anys, mentre que als països nòrdics se situa als 20. La mitjana europea està situada en els 27 anys. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat aquest matí el Jofre, és un xicot precisament de 27 anys que encara està a casa dels seus pares. La història d'en Jofre l'ha escoltada l'Andrea Gavarró.
En Jofre, de 27 anys, porta des que va acabar la universitat, als 22 anys immers en l'aventura d'emancipar-se, una aventura que, després de buscar múltiples aplicacions immobiliàries, ha esdevingut un malson, doncs és molt més complicat del que s'esperava. Una situació que, a més, l'afecta emocionalment.
Perquè veus que tens una edat, veus que molts amics teus a la mateixa edat ja estan col·locats i en una situació o una altra han aconseguit independitzar-te en situacions. I moralment això, ostres, m'afecta psicològicament perquè veus que tu no tens unes llibertats i una independència que podríem dir que per l'edat que tens hauries de tenir.
El cas del Jofre no és un cas aïllat, sinó que l'edat d'emancipació dels joves espanyols ha augmentat més d'any i mig en l'última dècada i se situa ja en els 30,3 anys, 9 anys més tard de l'edat a la qual deixen la llar familiar els joves finlandesos o suecs, segons l'últim informe d'Eurostat. En el cas espanyol, l'últim observatori de l'emancipació que elabora el Consell de la Joventut ja subratlla que les persones joves a Espanya no poden emancipar-se fins que deixen de ser joves i apunta que no és només per la taxa d'atur, com ocorria a altres èpoques, sinó perquè ni tan sols tenim feina o estudis superiors tenen garantit poder accedir a un habitatge o deixar d'estar en risc de pobresa. La precarietat laboral i els preus desorbitats del lloguer i les despeses addicionals fan sentir els joves com en Jofre que els fan fora del seu barri.
Jo he viscut tota la vida al Fortien, a l'Eixample, per aquí, per barri, molt, i ara mateix independitzar-me, buscar pis a les rodalies de l'Eixample, al Fortien i tot això, els preus que són, et fiques a habitatge, et trobes 1.500, 2.000 per dos, tres habitacions, una habitació 40 metres quadrats, i situacions bastant precàries que dius, hòstia, jo he viscut tota la vida i sento com estan fent fora del meu barri a causa de moltes condicions com el turisme i com no regularitzar els preus del lloguer.
Així doncs, aquest context fa que una de cada tres persones joves que viuen de lloguer es vegin obligades a fer-ho en un habitatge compartit o, un cop emancipades, tornar a casa per la dificultat de pagar un lloguer.
Saludamos ahora a la psicóloga Julia Pascual. Julia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, hoy estamos hablando aquí en COPE Cataluña y Andorra del por qué los jóvenes se independizan pues cada vez más tarde, cuando uno ya no es tan joven, o sea que llegas a los 25, 26, 27 años. Pues en fin, sobre todo si estás en casa, me imagino que las relaciones con tus padres cambian. Los jóvenes ya son mayores de edad, digamos, y los padres, en cierta manera, pierden autoridad. ¿Cómo se gestiona esto, Julia? A ver.
La verdad que en consulta en la clínica esto puede generar problemas importantes en la salud mental de estos jóvenes. Principalmente, Carlos, yo lo que te quiero contar es que en principio los que lo sufren todos es que por naturaleza todo el mundo se quiere emancipar, claro, y independizar de sus padres. Entonces quieren y no pueden. Y al no querer y no poder, eso les genera frustración e impotencia. Y entonces esa frustración e impotencia que se mantiene en el tiempo si no lo consiguen genera un estado de angustia, que es la percepción del joven que siente que haga lo que haga no va a valer la pena. O sea, sienten un peso encima tan fuerte, lo ven tan difícil, sienten una tensión y un nerviosismo que la percepción es, oye, es que haga lo que haga no va a valer la pena. Yeah. Y entonces a mí en consulta ya me vienen con este estado de angustia, con una visión del futuro totalmente catastrofista, donde si no se gestiona puede llegar de pasar de un estado de angustia a un estado depresivo. Y desde la terapia breve estratégica hemos visto que los jóvenes que realmente sufren de salud mental por esto sufren una depresión, Carlos, que le llamamos depresión moralista.
Ya.
Que se sienten también víctimas del mundo. Ese renuncio porque el mundo está muy mal, ¿no?
Ya. Entonces, estos jóvenes, digamos, hasta que no tienen unas ciertas garantías de encontrarse con una seguridad laboral o de poder pagar un alquiler, no ven quizá el momento de salir en casa y eso les provoca, pues bueno, este choque, ¿no?
Totalmente. Y el hecho es que esto, ¿no?, que acaban sintiéndose pues víctimas también del mundo, ¿no? Porque uno de pequeño tiene ilusiones en la vida, ¿no?
Sí.
Tiene la ilusión de que las cosas le van a ir bien y va a formar una familia y va a tener un trabajo. Y entonces tenemos jóvenes desilusionados de su mundo, de que me han contado, ¿no? El mundo debería de ser lo que me habían contado y se sienten desilusionados y decepcionados de que el mundo no es el que ellos creían que debía de ser, ¿no? Y entonces tenemos todo de jóvenes, que esto es la parte negativa y la que consultan en psicología porque genera ansiedad y depresión, que es que al final renuncian a nivel práctico. Entonces los tenemos totalmente estos desmotivados porque ya se sienten víctimas del mundo. Y entonces una de las claves como psicólogos es que aunque estén difíciles las circunstancias, eviten renunciar y resignarse. Es decir, tienen que seguir intentándolo porque nunca saben que si la siguiente solución que intenten al final no van a conseguir, ¿no? pero hay que vencer esos pensamientos, aunque muy realistas, tan catastrofistas.
Lo que ocurre que a veces también luchas contra estos pensamientos catastrofistas, pero la realidad te sitúa en que no puedes irte de casa porque tienes el precio de la vivienda desorbitada, los salarios bajos. Claro, estos son elementos clave también para ver que los jóvenes no puedan dar ese paso, salir de casa de sus padres, ¿no?
Exacto, y entonces en las familias es cierto que esto, a visión así catastrofista, podemos pensar que puede generar violencia intrafamiliar, ¿no? Porque es tal. Pero la verdad que la gran mayoría que vemos es que las familias se autorregulan. Es decir, el joven que no tendrá ningún problema de salud mental es porque los progenitores acaban cambiando las reglas en la familia, porque evidentemente ya ven que no tienen un adolescente, ya tienen un adulto. Y entonces, esta es una de las claves para preservar la salud mental de nuestros jóvenes que tienen 30, 34 años y aún están en casa. Y es que independizarse no es igual a ser autónomo. Debemos de ayudarles a que sean autónomos en el sentido de la palabra, que es el derecho, que establezcan sus reglas de conducta para sí mismos, que se establezcan las reglas de conducta para sí mismos y las reglas en sus relaciones, que puedan decidir sobre sus relaciones a pesar de que vivan debajo del techo de sus papás, padres, o de sus abuelos, ¿no?
Claro. ¿Cómo gestionas estos roces que tienen que producirse, ¿no? Porque como te comentaba al principio, claro, cuando tienes 25, 26, 27 años, ya tienes tu personalidad desarrollada, tienes tus ideas, tus motivos para enfrentarte a tus padres, y los padres quieren mantener la autoridad paterna, ¿no? Ahí es son roces importantes.
Claro, es que ahora estamos haciendo que los padres deben de vivir una etapa evolutiva también diferente. Es decir, a todos los seres humanos nos cuestan los cambios.
Claro.
Entonces, cuando ya la adolescencia es una etapa donde te rebelas de la autoridad, de los límites, y es necesaria para que tengas la motivación de largarte de casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que al no poderse largar de casa, obliga a los padres a que a ese preadulto y adulto a establecer una manera de ser padres de manera diferente. Porque, claro, si les quitamos la autonomía y no les dejamos hacer, es que al final los llevamos a la depresión. A una depresión donde al final es que no querrán estar en esta vida. Porque ya sabemos que el suicidio, por desgracia, en los jóvenes es la de las primeras, pero no es la primera causa, ¿no?, de muerte. Y porque no tener ilusiones en la vida o no sentirse, aunque nunca estamos del todo libres, pero sentirnos de que podemos tener la libertad de poder hacer algo, esto es realmente pues muy, muy negativo, ¿no?
Muy negativo.
Entonces estamos pidiéndole a los jóvenes, y sobre todo a los padres, ¿no?, a hacer un cambio, que el amor es un continuo cambio, un nuevo reequilibrio, donde tienen que ser unos padres diferentes para acompañar la adultez en casa de sus propios hijos.
Entendernos mejor, comprendernos, los padres a los jóvenes, a los hijos, y los hijos a los padres. Este es el camino para salir adelante. Julia Pascual, psicóloga, gracias por estar este día con nosotros. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, un abrazo a todos.
Doncs molt bé, arriba el moment de fer un petit parèntesi, una pausa per publicitat, dos minuts, i després ens fixem en dos nous debats que s'han posat sobre la taula en aquest inici de curs escolar. S'han d'aparcar els mòbils abans d'entrar al col·le i s'han d'introduir de nou els uniformes escolars. T'ho expliquem d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes.
¡Tiempo!
Nuevo partido de España en su camino para la clasificación de la Eurocopa 2024.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
4 minutos.
Desde las 8:30 de la tarde, España-Chipre.
Somos los mejores.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. ¡Ja! Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els mòbils a la motxilla o a la taquilla. Aquesta és la norma que ja fa alguns cursos apliquen algunes escoles catalanes i que enguany s'està també aplicant a molts més centres amb l'objectiu de combatre un ús excessiu entre l'alumnat. Però aquest no és l'únic debat obert aquests dies als centres educatius en aquest inici de curs. També es torna a parlar sobre l'obligatorietat de l'uniforme escolar tant als centres públics com també en els concertats. En parlem d'aquí un moment amb el pedagog Jordi Gamero, però abans et convido a escoltar el que ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra la directora de l'Institut de Sant Esteve de Palautordera, a les comarques de Barcelona, que ja fa un parell d'anys que tenen limitat l'ús del mòbil a tots els estudiants. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
Aquest institut fa més de 2 anys que es va prohibir l'ús del mòbil al recinte i els resultats i l'acceptació, diu la directora del centre, Rosa Lemos, han estat molt bons. No només per part dels alumnes que han acceptat la mesura sense cap tipus de problema, sinó també per part de les famílies.
Ho van acceptar bé perquè era molt al principi. Ara potser, si canviéssim d'utilitzar-lo o no utilitzar-lo, costaria molt més.
Uh-huh.
Per tant, la reacció dels alumnes va ser bastant neutral perquè encara no estaven avançats a utilitzar-lo. Perquè va ser una reacció molt positiva, va ser per la de les famílies.
Uh-huh.
Les famílies ens van aplaudir molt aquesta decisió.
I per què van prendre aquesta decisió? Perquè amb el mòbil els alumnes deixaven d'estar pendent de les classes i com a mínim es volia que durant l'estona que els nois estiguessin a l'institut deixessin de banda aquest aparell.
Per què ho vam començar a aplicar-ho? Doncs perquè vèiem que, vulguis o no, és una addicció, perquè els nens deixen de fer coses que han de fer a les seves edats i estan pendents del mòbil. Llavors, creiem que el centre ha de ser un lloc que en aquelles hores salvaguardar aquestes addiccions i fer el que toca fer, que és treballar, estudiar i aprendre.
L'acord del claustre diu que els nois han de deixar els mòbils a les motxilles sense so i no el poden treure enlloc ni en cap moment. I si algun estudiant és enxampat, se li requisa l'aparell que es porta a direcció i al final del dia l'han d'anar a buscar.
Si l'han de portar a dintre la motxilla, que no soni i no el poden treure ni al canvi de classe, ni al pati, ni enlloc. Quan surten, poden utilitzar el mòbil quan vulguin.
La Rosa Lemos diu que li ha sorprès que tants instituts i escoles s'hagin apuntat també a la prohibició i ho han fet fins i tot alguns que permetien l'ús del mòbil a l'hora del pati.
El debat sobre la obligatorietat de l'uniforme escolar s'ha tornat a obrir aquests dies, aquestes setmanes, ja que a França es veu que es plantegen que torni a portar-se en tots els centres. En volem parlar d'aquesta qüestió amb el senyor Joan Gamero, és pedagog i també director de l'escola Oreig de Pallejà, un centre que és concertat. I, senyor Gamero, bona tarda.
Bona tarda.
Un centre que feu servir l'uniforme, veritat? Des de sempre o és una cosa de fa poc temps?
Sí, a l'Obreig, des dels seus inicis, portem gairebé 50 anys, des del 1975.
Mm. Quina és la vostra experiència com a pedagog i com a director d'aquest centre on es fa servir l'uniforme? Les famílies, podríem dir, són reticents inicialment a anar amb uniforme o com ho veuen?
A veure, aquí hi ha dos. Aquí hi ha un històric,
sí.
I llavors també hi ha unes valoracions socials i una forma d'entendre. D'entrada, jo com a pedagog diria que l'ús de l'uniforme té els seus pros i els seus contres, com a pedagog.
Sí.
Llavors, evidentment, apostem perquè sigui una lliure elecció del centre, no una obligatorietat. Hi ha una cosa que es diu autonomia de centres, que cada centre o cada comunitat educativa pues, escollís una mica les seves línies. I llavors en aquestes línies d'actuació vindria una mica la concepció, no? Els detractors de l'uniforme vol dir que ho fan d'una forma homogènia, tots igual, no obren pas a la creativitat, és una mica com tallar. Això, i en canvi les persones que estan d'acord amb l'uniforme, bueno, hi ha altres raons, com, sobretot és una raó pràctica, una raó de, jo diria més que pràctica, això seria a nivell pedagògic,
sí.
que ni blanc ni negre, vull dir, que hem de mirar, vull dir, a nivell pedagògic no podem estar a favor d'imposar res, ni obligar res, evidentment, i una altra cosa, si li parlo a nivell d'experiència del centre on soc director pedagògic, és diferent. És diferent. Aquí es va agafar l'opció en el 1975, i és un històric del centre. Potser si ara haguéssim de tornar a fer la valoració, pues, entraria molt més inputs socials que potser ens farien un canvi d'opinió.
En els punts positius de portar informe, el col·le podia ser el que comentaves fa un moment, que és una cosa molt pràctica, i a més per a famílies, és un estalvi quan es roba, no, també? Són els principals avantatges o punts positius d'això de l'uniforme, no?
Bueno, és un punt, si ho posem en una balança, és un punt que pot pesar, però és un punt material. No?
Yeah.
Aquí no entrem en un punt de concepció social. Vull dir que està clar que quan tu vas amb uniforme, o sigui el que sigui, pues, tu fas una despesa al principi de curs i ja te n'oblides. En canvi, quan vas a robar de carrer, evidentment has d'anar comprant. Després també quan la cadena és més adolescent, pues, bueno, entren els pros i els contres, les comparacions, que no portar un uniforme pot ser una obertura amb algun conflicte escolar, no? De tu portació. I portar una forma, pues, diguéssim, en aquest aspecte, que per algun és positiu, per altres no és tan positiu, que és igual una mica al tema. També podria dir que clar, és que depèn de com es visqui el portar o no portar una forma, no? Perquè, clar, jo sempre faig els mateixos comentaris als nanos quan són d'un equip de futbol, per exemple, del Barça o de l'Espanyol, és igual. Veieu que sempre porta la samarreta de portar moltes vegades i perquè se senten seu, no? És una qüestió d'identitat. El que hem de donar una mica la volta i és, portar un uniforme pot ser una qüestió d'identitat i d'estar content de pertany a un lloc, que això és un altre aspecte que s'hauria d'estudiar social. I llavors, clar, evidentment no obliga a ningú, però si portem un uniforme, ha de ser un tipus d'uniforme que sigui molt respectuós amb la igualtat de gènere, amb la...
Aquí volia anar tradicionalment l'uniforme, Joan, era la faldilla per les nenes i els pantalons per als nens. Això avui en dia es manté encara o a poc es va, va canviant? Aviam.
Això jo penso que amb una línia pedagògica del segle XXI evidentment ha d'anar canviant i no ha d'estar imposat. Jo li puc posar l'exemple de la meva escola, però bueno, com la meva, suposo, on soc director, hi ha moltes escoles igual, per exemple, les alumnes de l'ESO, tots van igual, vull dir, tots van amb pantaló i amb diferenciació, evidentment, el pantaló de la noia per tallatge pot ser un pèl diferent. Per què? Perquè independentment de l'uniforme, l'important és la igualtat i que tots anem a la una i tots som iguals, no marquen diferències. Els més petits, pues, ells poden escollir. Les famílies poden escollir o anar amb falda pantaló, que diem, que ja no és una faldia típica, o anar amb pantaló igual que els nens. Vull dir que això està més clar que l'aigua. Igual que hem de cuidar el vocabulari, fer una educació no sexista... Aquest és un punt que jo estaria en contra, si això es marqués una diferenciació entre nens i nenes, evidentment ho prohibiria.
Estàs posant sobre la taula, Joan, temes molt interessants, però el temps se'ns està esgotant. Jo, per acabar, amb el tema de l'uniforme, es redueixen molt els conflictes al col·le, al pati, entre nois i noies, o entre nois mateixos, bueno, noies mateixes?
No hi ha una estadística feta, però sí que és cert, no hi ha una estadística, no podem, objectivament no es pot dir, però sí que és cert que estem en l'època de les marques, de les comparacions, i si van a uniformes això s'elimina. És un punt del tant per cent del possible conflicte que el pots reduir perfectament.
Molt bé, doncs, Joan Gamero, pedagog, director de l'Escola Oreig de Pallejà, gràcies per atendre'ns. Ha estat molt interessant la conversa, hi ha moltes preguntes més, però el que et deia, que disposem de 5-6 minutets i el temps passa volant. Joan, moltíssimes gràcies i fins una altra ocasió.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Thank you.
Tenim aquests dos nous debats en el món escolar de cara a aquest curs, el dels telèfons mòbils, si s'han d'aparcar fora de les aules, o també el recuperar l'uniforme tant a les escoles públiques com també a les escoles concertades. Recte final ja de l'informatiu migdia. Com sempre, abans d'abordar el que vindrà a Esportscope a les 3:05 i escoltar els continguts que ens avançarà la Montse Rodríguez de la Linterna, escoltem aquestes bones recomanacions i consells de la gent de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada som més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Hem parlat a l'informatiu d'aquest petó entre una manifestant i un policia, però tot va començar amb l'afer Rubiales, que avui continua sent notícia, i no sé si en parlareu a Esportscope a les 3:05.
Sí, en parlarem, perquè continua la plena actualitat al cas Rubiales i les seves derivades. Ha estat ja Rubiales citat a declarar a l'Audiència Nacional aquest divendres. A més, estem pendents de quines jugadores són seleccionables per la primera llista que ha de donar la nova seleccionadora Montse Tomé. Llista que ha de donar aquest divendres i encara no està clar quines internacionals aniran, quines no, quines volen anar, quines són seleccionables. I també estem pendents avui de si es manté o no la vaga de la Lliga Femenina, que havia de començar el cap de setmana passat, no va començar per aquesta vaga, i s'ha de veure si hi ha lliga aquest cap de setmana que ve o es manté la vaga. A més, la selecció espanyola absoluta masculina juga avui a 3:45 Espanya-Xipre. És partit de classificació per l'Eurocopa del 2024. Lamine Yamal apunta titular. El Barça pendents de la junta directiva que està en marxa. A l'Espanyol és oficial el fitxatge d'Álvaro Aguado, migcampista que arriba lliure. I en bàsquet tenim avui la final de la Lliga Catalana a Lleida entre el Barça i el Manresa.
Tot això i més esport, com sempre, a les 3:05 Esportscope. Joan, bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
Montse Rodríguez, benvinguda.
Què tal, Carles?
A les 7 de la tarda, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlaràs, m'imagino, del que estem donant-li voltes avui, d'aquests dos nous debats que entren al món escolar, que si els mòbils aparcats a les escoles i el retorn o no dels uniformes. Tu en qui ho abordaràs, aquesta
persona? Doncs mira, en parlarem amb la Pepa Soler, que és directora del Sindicat de Mares i Pares de Mare José Solà, de l'escola, perquè ja sabeu que a França s'ha plantejat fer obligatori l'uniforme a tots els centres. A Catalunya les opinions, òbviament, sobre el tema estan molt confrontades i aquest debat ja s'ha tingut en passades èpoques. Els partidaris de l'uniforme diuen, l'Osada, que això permet una uniformitat i que no es veuen diferències de nivell econòmic o sociocultural entre els alumnes.
I els telèfons mòbils,
si
s'han de deixar arraconats, perquè poden distorsionar. Aviam, els joves cada cop marxen més tard de casa dels pares, als 30 anys.
Efectivament, per primer cop en dècades, i a més les dones són les primeres a poder marxar de casa. Recordem que els joves han de dedicar més del 83% del sou del lloguer si volen viure sols. És un informe elaborat per l'Observatori de l'Emancipació i en parlarem amb el secretari del Consell de Joventut d'Espanya, el Germán Antón.
Costa molt deixar la família, deixar la casa dels pares, el lloguer i els salaris baixos no ajuden gens. Més cosetes que tens preparades.
I atenció, l'Osada, perquè el proper 29 de setembre entra en vigor la nova llei de protecció de drets i benestar animal, que passa a ser nacional i no com ara fins ara autonòmica. Els amos de gossos estaran obligats a contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. Avui en parlarem amb el director del grup Galilea, experts en el tema d'assegurances des de l'any 1942.
Molt bé, tot això i més a les 7 de la tarda a l'Interna COPE Catalunya i Andorra amb la Montse Rodríguez. Bon programa,
Gràcies, Carles.
Migdia COPE continua amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé.